L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Comencem informativament parlant d'aquesta nova setmana, la que encetem avui, dilluns 24 de novembre, i ho fem des de la sintonia i la perspectiva que els serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a Mute cada dia ens donen a l'hora d'elaborar este contingut informatiu. Temps d'actualitat que diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Avui, una vegada més, encetarem el nostre temps parlant del polèmic projecte Castor. En este cas, ho farem destacant i escoltant les reflexions que dos exministres socialistes del govern Zapatero feien al voltant del projecte Castor en les últimes hores, este passat cap de setmana, Miguel Sebastián i José Montilla. Seguirem anant cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament millora els serveis de seguretat i emergències amb una nova aplicació que permet d'obtindre informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal. Vicent Benavent va ser el guanyador del concurs de ramaderies de les festes majors de Santa Bàrbara. Benavent es va emportar també el reconeixement a la vaca Niebla. L'acte de lliurament dels premis a les millors ramaderies i animals del concurs va tindre lloc dissabte passat en el transcurs de la celebració de la sexta gala taurina de Santa Bàrbara. El recorregut informatiu del dia passa avui també per Amposta, al centre d'atenció a persones amb discapacitats intel·lectuals. A Passa posa en marxa una nova experiència en teatre multisensorial i multidisciplinari destinat a persones amb discapacitat, una obra que es podrà veure el proper mes de gener. I parlant de qüestions artístiques, avui també parlarem del nou documental de Mario Pons, La filla del farem. Com és habitual, tots els dilluns, la recta final del nostre temps la dedicarem a repassar la jornada futbolística, disputada este cap de setmana pel que fa als compromisos dels equips del nostre territori. Estos són alguns dels titulars, els continguts més destacats d'un temps d'actualitat que tot seguit comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I un dia més obrim el nostre temps d'actualitat parlant del polèmic projecte Castor. En este cas, avui ho fem perquè a finals de la passada setmana coneixíem l'autocrítica, les reflexions que els mitjans de comunicació pronunciava el que fora ministre d'Indústria amb José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, que va ser, de fet, el ministre que va signar el decret de concessió de l'explotació del Castor a l'empresa promotora, Escal UGS. Miguel Sebastián va raonar que és una instal·lació, els beneficis de la qual a curt termini no rebrem perquè no tenim problemes de subministrament de gas ni de punta de demanda. Sobre la indemnització dels 1.350 milions d'euros, dubta que el govern de Rajoy hagi fet un bon ús de la clàusula de compensació condicionada a que la planta estigués operativa. Amb tot, Sebastián assegurava que està totalment tranquil amb la gestió que van fer al voltant del projecte Castor i remarcava que la ubicació va ser decisió de l'empresa. El ministre d'Indústria del segon govern Zapatero, Sebastián, apuntava divendres passat que mirant enrere i des de la perspectiva actual, el magatzem Castor potser és una infraestructura que no era tan necessària com es creia a finals dels 90 i principis dels 2000. Aquesta és la part del mea culpa que assumia Sebastián, tot i que recordava també que la decisió de construir la planta no va ser seva, sinó que és d'anys anteriors. I és que, segons puntualitzava Sebastián, les decisions sobre infraestructures energètiques de vegades es prenen amb horitzons de més de 15 anys. Tots aquests són temes sobre els quals Miguel Sebastián feia declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. El primer d'ells, la ubicació del magatzem, que com el ministre, exministre en este cas d'Indústria, reconeixia, va ser decisió de l'empresa. Miguel Sebastián.
Però la ubicació sí que, desde luego, no fue decisió del gobierno. La ubicació en ese sitio fue decisió de la empresa. Y, por tanto, yo creo que si se eligió un mal sitio para ubicarlo y si había una falla, que son los técnicos de la empresa los que tienen que saber eso, pues yo creo que ahí había que preguntarle a la empresa por qué decidió ubicar el Castor en ese sitio. Pero eso, insisto, no estamos hablando de inversión pública donde el gobierno decide dónde se hacen las cosas, es una inversión privada.
Miguel Sebastián deia també que està totalment tranquil amb totes les gestions que van fer al voltant del projecte Castor.
Entonces yo estoy totalmente tranquilo con lo que hicimos con el Castor. El Tribunal Supremo nos dio la razón con la cláusula y yo sí que estoy de acuerdo que hay que hacer algo de autocrítica, que quizás esa infraestructura no era tan necesaria como se creía que era a finales de los 90 y principios del 2000, y nos muestra que cuando se toman decisiones sobre infraestructuras que llevan mucho tiempo, pues que hay que plantearlo. Pero la misma autocrítica hago para el Castor que para las renovables. Yo soy un defensor de las energías renovables, pero también creo que fuimos demasiado rápido en las energías renovables a partir del año, en el año 2007.
Sobre un altre dels temes que en les últimes setmanes han creat força polèmica, el tema de la indemnització, de la clàusula de compensació, l'exministre d'Indústria Socialista dubta. Deia que el govern de Rajoy hagi fet un bon ús d'aquesta clàusula de compensació i afirmava que ara, vista en perspectiva, s'hauria pogut demorar el Castor.
La clàusula. La clàusula, a mi a todo lo pasado no me gusta, pero esa clàusula también te decía que en caso de que la planta estuviera operativa, esta no la estaba, que le sirve la cláusula, y el gobierno decidiera prescindir o cerrar la instalación, la empresa recibiría el valor neto residual, en caso de que la planta estuviera operativa. Y el gobierno, no sé si ha hecho un buen uso o no de esa cláusula, pero creo que hay que leerse bien la cláusula para ver que había a lo mejor más margen de maniobra del que se ha utilizado. Pero yo, por supuesto, no voy a criticar a nada de lo que ha hecho el nuevo gobierno, y prefiero criticarme a mí mismo y decir que hoy, a toro pasado, pues a lo mejor el Castor lo podíamos haber demorado, porque es una instalación cuyos beneficios a corto plazo no los vamos a tener, porque no tenemos ni problemas de suministro ni problemas de punta de demanda de gas que beneficia a los consumidores a abordar, ¿no?
Per últim, Miguel Sebastián destacava també que si el projecte Castor estigués operatiu, costaria el doble.
¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera habido terremotos? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues hoy tendríamos el Castor operativo con el doble de coste que vamos a asumir por su hibernación. La tercera gran confusión, que nunca se dice, y es que si el Castor estuviera operativo, costaría el doble. Es verdad que tendría una función. ¿Cuál? La de, en caso de que haya una punta de demanda, que no la va a haber porque estamos en plena crisis y hay un exceso de capacidad, exceso de gas, pero si hubiera una punta de demanda, ayudaría el Castor a frenar esa subida de precios. Claro, eso se hizo en la etapa de bonanza, cuando se esperaba que la demanda de gas iba a crecer y crecer y crecer, pues como tantas cosas que se esperaba que iban a crecer y crecer y crecer, y ahí es donde hay que hacer la autocrítica.
I si aquestes declaracions que acabem d'escoltar del que fora ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, es produïen el passat divendres, just l'endemà, dissabte, dia 22, i en este cas en declaracions al programa de Catalunya Ràdio El Suplement, el que fora president de la Generalitat, José Montilla, en una entrevista en la que es tractaven també d'altres qüestions de l'actualitat política del país, Montilla va aprofitar també per parlar del projecte Castor, ja que Miguel Sebastián havia acusat directament Montilla, anterior ministre d'Indústria, de ser el responsable de la clàusula d'indemnització milionària del projecte. Montilla va negar aquesta acusació i va recordar que ell va ser al capdavant del Ministeri d'Indústria 2 anys abans que s'aprovés el projecte i que va ser el mateix Miguel Sebastián qui va portar el Castor al Consell de Ministres. Escoltem les paraules de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, acusant Miguel Sebastián de mentir estrepitosament en aquestes declaracions, com dèiem, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio i recollides per l'Agència Catalana de Notícies.
Aquest senyor està mentint estrepitosament. Primer perquè, home, un és responsable de les coses que porta. Jo em vaig trobar coses quan vaig arribar al Ministeri, però les que vaig portar al Consell de Ministres, el responsable soc jo. Soc jo, vull dir. i a d'altres coses no la vaig portar, perquè no va, perquè normalment la gent es mira les coses.
Montilla recordava també que el govern de la Generalitat ja va alertar sobre els riscos del projecte Castor.
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat, presidida per qui parla, va fer una al·legació dient: senyors, aquí hi ha indicis de que podem tenir problemes. Plantegem el que es faci un informe per part de l'Institut Geològic de Catalunya.
José Montilla, que va ser ministre d'Indústria de l'any 2004 al 2006, acusava el titular del Ministeri entre els anys 2008 i 2011, Miguel Sebastián, com escoltàvem en les seues declaracions, de mentir estrepitosament. Fins i tot Montilla recordava que des del govern de la Generalitat també es va presentar una al·legació en el seu dia advertint que el projecte podia portar problemes.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
L'actualitat de la jornada ens porta ara a parlar de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un consistori que millora el servei de seguretat i emergències del municipi amb el iRural Navigator. Aquesta aplicació permet d'obtenir informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens n'informa avui Olga Tomàs.
La policia local de l'Ametlla de Mar i també el SUM, el Servei d'Urgències Municipals, actualment estan testejant l'aplicació iRural Navigator, una aplicació tant per a sistemes iOS com a Android que permet obtenir informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal. A través d'aquesta aplicació pionera, els serveis d'emergències i seguretat podran actuar amb més eficiència i celeritat. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
El que volíem és, amb aquest sistema, millorar la capacitat i el temps de resposta dels nostres serveis, i per tant, a través d'aquesta empresa externa, una confecció d'una nova aplicació el que farà és que tindrem una presència i una fortalesa molt important en quant a la millorar la seva capacitat.
Cal tenir en compte que el municipi de l'Ametlla de Mar compta amb prop de 67 quilòmetres quadrats i molts accessos a zona rústica són difícils. A més, aquesta aplicació, que començarà a utilitzar-se al 100% el 2015, és gratuïta. I és que la utilització d'aquesta APP des dels serveis municipals sorgeix de l'acord entre l'Ajuntament i els desenvolupadors de l'aplicació de testejar el seu funcionament. iRural Navigator, a més d'obtenir les dades en temps real de qualsevol punt del municipi, permet la possibilitat de compartir la informació via correu electrònic de manera immediata entre els cossos d'emergència. Per tant, aconseguir una millor coordinació.
Gràcies, Olga. Continuem ara viatjant cap a Santa Bàrbara per parlar de la festa que este cap de setmana celebraven els aficionats als bous. Vicent Benavent va ser el guanyador del concurs de ramaderies de les festes majors de Santa Bàrbara. Benavent es va emportar també el reconeixement a la Vaca Niebla. L'acte de lliurament dels premis a les millors ramaderies i animals del concurs va tindre lloc dissabte passat, al decurs de la celebració de la sexta gala taurina de Santa Bàrbara. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat dissabte, la penya taurina Planers pels Vols va fer públics els noms de les ramaderies i animals guanyadors del 7è concurs de ramaderies que va viure el municipi les passades festes majors. L'acte va tenir lloc al decurs de la gala taurina que la entitat organitza des de fa 6 anys per aquestes dates i va comptar amb la presència de tots els ramaders participants al concurs, tret de la ramaderia La Espuela, que per raons d'agenda no va poder estar present al lliurament dels guardons, tot i que aquesta ramaderia va ser premiada a la categoria de millor bou per Japó. Reconeixement que l'any passat també aconseguia, en aquell cas, amb el bou alemany. El premi a la millor vaca va correspondre a Maniàtica, de la ramaderia de José Vicente Machancoses. Segons el jurat, una vaca que és tot un espectacle. Dintre de les diferents categories dels premis, també es va valorar el millor detall pel reconeixement a l'espectacle que els animals donen pels diferents obstacles que reparteixen per la plaça. Enguany, aquest reconeixement va ser per a la vaca Volcànica, de la ramaderia de Pedro Fumador. El premi al millor bou embolat també va ser per a una ramaderia del territori, la d'Hilari Príncep, tot i reconèixer tant des de la penya com el mateix ramader que no va ser el millor bou embolat, sinó el menys dolent de tots els que es van presentar. Enguany, per primera vegada, s'incloïa també una nova categoria als premis, que era el de millor presentació, perquè, segons els organitzadors, és important la presentació dels animals, i més en aquests temps on estem als ulls de tots. El premi se'l va emportar la ramaderia de Fernando Machancoses. Finalment, el màxim guardó, és a dir, el premi a la millor ramaderia de la Setmana Taurina Planera, va ser per a la ramaderia de Vicent Benavent, de Quatretonda, un dels participants més veterans al concurs, present des de la primera edició, i que enguany veia reconegut el seu treball amb la justificació del jurat, que afirmava haver vist una de les millors tardes de vaques que recorden a Santa Bàrbara. Des de la primera a l'última, no va fallar cap animal. Com ja es va fer també l'any passat, els premis també contemplen un reconeixement final, que en la edició passada va ser per a dos membres de la comissió i penya taurina planera. Enguany va recaure en un animal, la vaca Niebla, del mateix ramader de Quatretonda. El reconeixement se li feia pel gran espectacle que sempre ha donat a cada un dels 7 anys que l'animal ha vingut a Santa Bàrbara. A aquest poble no som molt toreros, la gent normalment va a berenar, però sí que et podem dir que si els diem Niebla, tothom sap de quin animal estem parlant, deia Ximo Martí, portaveu de la penya a l'hora de lliurar el premi a Benavent. Per cert, l'acte va cloure amb un altre reconeixement sorpresa, en aquest cas el mateix Ximo Martí, per part dels seus companys, per la gran tasca i treball que està fent dintre de l'entitat i a favor de la festa dels bous.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a Amposta. El Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitats Intel·lectuals, APASA, ha posat en marxa una nova experiència en teatre multisensorial i multidisciplinari, una experiència destinada a persones amb discapacitat, una obra que es podrà veure el proper mes de gener, però en la qual ara ja s'està treballant en la seva preparació. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, avui parlem de teatre, d'un teatre força especial, perquè la companyia Sensacions, formada per 43 persones amb discapacitat intel·lectual del Centre Ocupacional de l'Àngel, de l'entitat Ampostina APASA, treballa en un espectacle multidisciplinari i multisensorial de creació pròpia que s'estrenarà el proper mes de gener a l'Auditori Municipal. L'obra, titulada El boletaire indecís, explica un viatge entranyable per generar una certa reflexió sobre les potencialitats, les frustracions, les limitacions o discapacitats de l'ésser humà, però sobretot sobre les infinites possibilitats del treball conjunt en un marc de suports i d'intervenció social integrat. Per finançar el projecte, APASA ha apostat per posar en marxa un micromecenatge a través de la plataforma Verkami. El muntatge, que convertirà l'escenari de l'auditori en un bosc, combina escenes de teatre amb dansa, poesia, màgia, música, sentiments, efectes visuals, projeccions o moviment, per tal de donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual o també de diversitat funcional. Aquest treball és el resultat creatiu que està organitzant el Centre Ocupacional de l'Àngel amb el compromís de l'equip de professionals i a través de les arts escèniques i la estimulació multisensorial. Recordem que APASA és aquesta entitat que atén a 140 persones amb discapacitat intel·lectual a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. I encara en clau artística, avui hem de parlar també del nou documental de Mario Pons, La filla del farer, un documental del qual avui ens en parla en la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Mario Pons és el productor del documental La filla del farer, que commemora l'ofici dels farers just quan se celebren els 150 anys de la construcció dels tres fars de les Goles de l'Ebre, el del Fangà, el de l'illa de Buda i el conservat al port de Tarragona, el far de l'illa de la Banya, actual museu de fars de la província de Tarragona. La peça audiovisual de Segula Films lloa una família que va dedicar tota una vida al far de Buda a través de la història de Manolita Cabezas i el seu germà Antonio, fills de l'últim farer. L'espectador pot fer un viatge en el temps i reviure els moments més significatius de la família. El productor Mario Pons explica com va sorgir la idea d'aquest treball.
El fil conductor és l'àlbum de fotos de la Manolita Cabezas i a través d'aquest àlbum de fotos se recrea tot l'ambient del Delta dels anys 30. Ens han valgut també de l'arxiu fotogràfic de l'arxiu del Baix Ebre, de l'Albert Curto, que d'aquí li dono les gràcies, també del Museu de les Terres de l'Ebre, de l'Àlex Farnós, que també ens ha ajudat, l'arxiu del Port de Tarragona, que ens ha facilitat els planos del far de la Banya del Fangà i el far de Buda. Nosaltres en aquestes fotografies i en aquests planos hem fet unes animacions, hem fet el que es diu unes infografies per anar a buscar els detalls i combinar tots els elements arquitectònics i paisatgístics en quant a la ubicació del far, en quant a donar-me un compte del que s'ha perdut al Delta en territori. El far, penseu que el far, davant del far tenia, hi havia tot el que era el malecó de la gola d'ella del riu, hi havia 350 metres del far hasta la mar. Avui en dia el far, en veritat, està a 4 quilòmetres de la costa, afonat a 6 metres de profunditat. Imagineu-vos els quilòmetres de costa que s'ha perdut al cap de Tortosa, que podem dir que no existeix el cap de Tortosa, perquè realment està afonat en el far de Buda, davant baix d'aquella balisa que molts pescadors coneixen, que és un xip-xap de color roig, sí, que dins la mar enfrente del migjorn, no? La gent que ho coneix. I bueno, també ens valem del paisatge i ens valem de tot el que Segula Films, i en aquest cas jo com a realitzador he anat filmant. La meva obsessió sempre ha sigut la regressió, la subsidència, la pèrdua física del nostre territori com a ampollero i habitant del Delta de l'Ebre i molta família que vaig al Delta. Pues, bueno, sempre m'ha preocupat i molt, diguéssim que ha sigut com una obsessió el tema de la regressió, la subsidència, i ho he filmat moltes vegades. O sigui, cada vegada que la mar trenca per la Marquesa, Mario està dient la càmera filmant la regressió, el retrocés del Delta. I això ho porto fent des de fa més de 10 anys. I, clar, aquestes imatges són bastant impactants, no? De veure com una platja es transforma en una escullera i com l'escullera es transforma en un codolar allà baix als bascos, per exemple. No?
El documental La filla del farer es va presentar coincidint amb el desè aniversari de la inauguració el 2003 al port de Tarragona del Museu de Fars com a extensió del Museu del Port, un espai que incorpora el far de la Banya i una col·lecció d'objectes vinculats als senyals marítims. La filla del farer començarà ara un tour per diverses poblacions de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Com tots els dilluns, fem una ullada a la recta final del nostre temps d'actualitat, a la jornada futbolística dels equips del territori, i com sempre comencem fixant-nos en la categoria més alta on tenim representació. El grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, un equip, el de la Ribera d'Ebre, que en aquesta jornada aconseguia una victòria de prestigi per 1-3 en el seu desplaçament al camp de l'Europa. 3 puntets més per als de la Ribera, que són quarts a la classificació amb 26 punts, d'una taula que encapçala el Rubí amb 29, seguit de la Pobla de Mafumet i el Masnou, tots dos amb 27. Pel que fa a la primera catalana, són dos els equips del nostre territori que militen en aquesta categoria, i en aquesta jornada, afortunadament, victòria per a tots dos. La Rapitenca, al camp de la Devesa, s'imposava per la mínima 1-0 a un equip fins ara invicte, el Balaguer, i en este cas victòria per als rapitencs gràcies al gol d'Ivan Gasparín, mentre que també hem de parlar de victòria, en este cas per 2-0, en el derbi de rivalitat provincial que a la capital del Montsià disputaven l'Amposta i el Redis. Un partit del qual avui ens emporta la crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Victòria de l'Amposta davant d'un Redis que en cap moment ha inquietat la porteria ampostina, ben defensada per Àlex Iniesta. L'Amposta s'ha avançat al minut 7 de la primera part amb un gol de cap de Víctor Calzina a saque de falta del capità Gustavo, i amb la segona part un penal infantil comès pel jugador reusenc Madero i transformat per Gustavo ha acabat amb el marcador definitiu de 2-0, un marcador però que segons entrenador de l'Amposta Toni Teixidor s'ha quedat curt. El president ampostí Jordi Pérez assegura que l'Amposta és un equip que està anant de menys a més.
Bé, tal com hem anat parlant la setmana, jo pensem que és un equip que ha anat de menys a més i evidentment estem a poc a poc construint una base sòlida i penso que estem pel bon camí. Sempre una prudència lògica, però estem pel bon camí i esperem allargar-lo.
L'Amposta porta ja 5 partits sense perdre i es situa al mig de la taula classificatòria de la primera catalana esperant el proper partit al camp tarragoní del Morell.
Efectivament, Manel, moltes gràcies. L'Amposta és 9è amb 15 punts, mentre que la Rapitenca amb 19 ocupa el 5è lloc de la taula classificatòria. Passem a la segona catalana, també 12a jornada de campionat i els resultats en el grup 6è, que és on militen els equips de les nostres comarques, els següents: Alcanar 3, Deltebre 1, Vilaseca 3, Catalònia 1, La Cava 2, Tancat 0, Roda de Barà 3, Camarles 0, Gandesa 1, L'Ampolla 0, Campclar 1, La Canonja 2, Valls 2, Cambrils 0, Sant Pere i Sant Pau 1, Jesús i Maria 5 i Tortosa 1, Remolins Vitem 1. És líder el Vilaseca amb 32 punts, seguit del Jesús i Maria amb 27. A la tercera catalana, grup primer, els resultats: Roquetenc 2, Perelló 0, Pinell 1, Sant Jaume 1, Ginestar 3, Santa Bàrbara 2, Campredó 2, La Sénia 3, Flix 2, Batea 1, Corbera 1, Aldeana 3, Godall 0, Ulldecona 1 i Mora la Nova 4, Horta de Sant Joan 1. El partit, la Mella Alcanar B, va ser aplaçat. A la classificació, líder el Batea amb 26 punts, els mateixos que també té el Mora la Nova. I acabarem fixant-nos en els resultats de la 10a jornada de campionat en el grup 20è de la quarta catalana. Resultats que van ser els següents: Olímpic Mora d'Ebre 2, Jesús i Maria B 1, Xarta 7, Ebre Escola 0, Remolins Vitem B 0, Benissanet 0, Tivenys 0, Ascó B 2, Aldeana B 4, Vilalba 3, Camarles B 2, Arnes 3, Bot 2, Roquetenc B 2 i La Galera 2, Catalònia B 2. És líder l'Olímpic Mora d'Ebre amb 23 punts, seguit de Vilalba i Catalònia B amb 22.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem setmana i ho fem amb algunes precipitacions, amb un cel tapat i alguns plogims dispersos que durant el matí poden anar descarregant, sobretot més probables cap al nord i nord-est, cap a les comarques interiors de Barcelona, Girona, però també cap a alguns punts del Pirineu i Prepirineu Lleidatà. Aquest cel ennuvolat que manté les temperatures altes, ambient suau ja des de primeres hores del matí, 17-18 graus a tocar de la costa i també molts termòmetres per sobre dels 10-11-12 graus cap a l'interior. Mantindríem aquesta tònica de temps, de cel ennuvolat, alguns plogims dispersos que poden caure a qualsevol punt i amb unes temperatures que avui quedaran una miqueta més frenades que no pas ahir, però encara mantenint aquests valors més alts, tocant els 19-20 graus. Poques novetats, demà mantindríem aquesta mateixa tònica de temps, de cel tapat i d'alguns plogims cap a la façana litoral i prelitoral.
Un dia més, com és habitual amb la previsió del temps, arribem a l'hora d'acomiadar, posar el punt i final i així tancar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Dilluns 24 de novembre, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Canramal. A l'hora d'acabar, simplement una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal en Mute per informar-vos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones. L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.